Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. L'Associació de Famílies d'Alumnes, la FAC, ha mostrat el seu suport a les reivindicacions del professorat i respecte a les mobilitzacions de dimarts. La presidenta, Lidón Gasull, ha parlat al Catalunya Nit, retreu al govern que mogui fitxa tard.
Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats als sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous. No? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
Tot i donar suport a la vaga, la presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes també ha reivindicat la necessitat dels serveis mínims per donar sortida a les famílies que no es poden quedar els infants a casa. Més notícies, Toni Fortesa.
El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulloa de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries.
El Regne Unit creix la pressió dins i fora del Partit Laborista perquè el primer ministre Keir Starmer dimiteixi després dels desastrosos resultats electorals de fa pocs dies. Almenys 70 dels 411 diputats laboristes volen que Starmer deixi el càrrec. Si arriben a ser 81, podran engegar un procés intern per afectar el lideratge del partit i, en conseqüència, també del govern. El primer ministre ha dit aquest dilluns que no té intenció d'abandonar i recorda que el canvi de líders al Partit Conservador en l'anterior cicle polític va perjudicar el país i també la classe treballadora.
El judici a la família de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha entrat a la recta final. La Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per al fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, per associació il·lícita, blanqueig de capital i 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. Per a la seva exdona, Mercè Gironès, demana 17 anys. Per a Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans, 8. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, i la candidata socialista i exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, tornen a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en el segon i últim debat electoral que s'ha realitzat aquest dilluns a la nit a la televisió pública andalusa. Moreno Bonilla ha insistit en acusar l'exministra d'Hisenda socialista de fer favors a Junts per mantenir Pedro Sánchez de la Moncloa, mentre que Montero ha respost retraient al popular el pacte del Majestic entre PP i Convergència i Unió ara fa 30 anys. El sentim a tots dos.
Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña, al señor Puigdemont, para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
El cinema català serà molt present en la 79a edició del Festival de Cannes, el més important del món, que comença aquest dimarts. Hi ha prop d'una quinzena de títols amb membres de l'equip o suport financer de Catalunya.
3 pel·lícules amb participació catalana optaran a la Palma d'Or. Una és El ser querido, un film de Rodrigo Sorogoyen que compta amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals. També competiran pel màxim guardó del certamen la cinta de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, amb Quim Gutiérrez al repartiment, i fotografia de Pau Esteve Birba, i La bola negra, dirigida pels Javis i amb música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. Fora de la secció oficial a concurs, a Cannes se sentirà parlar català els films Viva, òpera prima d'Aina Clotet, i Ceniza en la boca, pel·lícula rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. També s'han seleccionat 3 coproduccions internacionals de la companyia catalana Fast and Films. Una està dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona. Alhora, s'han programat un curtmetratge de l'ESCAC, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra.
I els esports, als carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat unes 5 hores.
El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90 que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens.
I també aquest dilluns l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
Fins aquí les notícies.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frena el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Xirrupipi. Xirrupipi. Xirrupipi.
Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Un fil invisible ha unit tot el que m'ha passat en un dilluns de ressaca blaugrana, amb centenars de persones pels carrers de Barcelona seguint la rua dels campions, després que el Barça es proclamés ahir campió de Lliga, que per això no van fer programa. El dilluns l'he començat en un tanatori, abraçant una amiga, una companya de feina que ha perdut la mare. Allà m'hi he trobat altres amics i altres companys de feina que han volgut dedicar també a donar-li el condol, a compartir records, a fer rialles i a donar la mà quan un necessita, quan perd la persona que et dona la vida. Feia un dia radiant, el tanatori era en un lloc bonic, a prop de l'aeroport, on, com ha dit la meva amiga, la mare ja ha triat la pista per on ha de començar a volar. La tristesa del dilluns me l'ha trencada al vespre un noi que anava mirant el mòbil pel carrer, tan poc pendent del que hi havia més enllà de la pantalla que l'univers ha decidit donar-li una lliçó, i us asseguro que el seu crit m'ha fet fins i tot aturar-me per mirar enrere. Hi havia una tanca de ferro de les que posen al davant de les escoles o llocs públics per separar la vorera del carrer de cotxes, i el noi en qüestió hi ha deixat una cama a cada banda. I, és clar, ja sabeu que tenen els homes entre les cames, oi? Doncs aquí mateix el mal l'ha deixat ben tombat i la feina que ha tingut en poder continuar el seu trajecte. Maleir la tanca, i jo he pensat, maleeix el telèfon i la teva manera de caminar pel carrer, més aviat. I quan he arribat a la ràdio, m'han donat un paquet, i quan he obert el sobre, era un llibre que m'ha enviat l'escriptor Alejandro Palomas, que l'altre dia em va prometre que ho faria, i l'exemplar porta per títol, precisament, Una mare, una novel·la que han llegit més de 150.000 lectors i ara en seran 151.000. La mare que ha marxat es deia Lola i la que tinc a les mans en forma de llibre i coneixeré aviat es diu Amàlia. No em direu si no és casual, tot plegat. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i 11 minuts. Arrenquem setmana perquè per nosaltres avui és el primer dia de la setmana, tot i que ahir vam venir a treballar, però al final no hi va haver programa perquè hi havia el programa especial, doncs perquè el Barça es va proclamar campió de la Lliga. Així que saludarem per primera vegada aquesta setmana els nostres oients que truquin al 93 201 7474 i qui vulguin preguntar, que vulguin respondre, que vulguin fer les seves reflexions, que vulguin explicar-nos que estan contentíssims perquè el Barça ha guanyat la Lliga. Penso en alguns concrets, si volen trucar, jo encantada de parlar amb els que estan contents i els que no ho estan tant. I a més de trucar-nos al 93-207-474, també ens deixeu aquests missatges que ens feu arribar a través del WhatsApp del programa, el 667-220-148, i d'aquests últims dies, perquè ja n'hi havia algun i avui se n'hi ha afegit algun altre, doncs ens hi hem trobat, per exemple, un missatge, una resposta que ens dona l'Àngels, que ens truca des de Lleida.
Això d'aquest senyor que deia que la llana s'encongeix quan s'emmulla, si es mulla en fred, no. S'encongeix i la rentes amb aigua calenta. Però en fred, no. Clar, les ovelles s'emmullen en fred. Però això no s'encongeix i tampoc. Mira, una pregunta, una curiositat. Com és que ja no hi ha ous blancs al món? Per lo menos jo no en veig molt temps que no en veig enlloc. Tots són rossos. Abans hi havia de blancs i de rossos. No ho sé, potser és un altre menjar que fan de les gallines o així, però no ho sé, tinc una curiositat. Fa molt temps que no en veig de blancs.
Doncs mira, una resposta, ja sabem per què les ovelles no s'encongeixen quan plou, perquè, clar, si no s'encongeix la llana amb aigua freda, doncs està claríssim. I al mateix temps, aquesta pregunta, ella diu que no en veu mai, a veure si hi ha algun altre ignorant que sí que en troba d'ous blancs, perquè jo diria que n'he vist en algun mercat, això sí, en algun mercat. Però vaja, si algun oient li sap respondre perquè ella, que suposo que deu mirar-ho des de Lleida, no troba ous blancs, doncs segur que estarà agraïda. Ens truca el 93-207-474, l'Assumpción des de Sant Celoni. Bona nit.
Hola, bona nit. No és Assumpción, és Assumpció.
Assumpció, perdona.
Doncs... També, Marta. Assumpció. Escolta, mira, tinc una pregunta.
Digues.
A veure, quan un difunt se li fa una cremació,
sí,
les cendres, per exemple, el difunt és aquí, te'l vols entocar per posar a Andalusia o a Extremadura on te't doni la gana, si has de demanar algun permís o alguna cosa per poder-les transportar o has d'agafar-les com que agafa una maleta i
portar-les amb tu, no?
I ja està. Aquesta és una. I després n'hi ha una altra, que m'estic donant compte que hi ha molts anuncis que fan per la tele, que fan servir pues, cançons. Ara n'hi ha un, em sembla que és d'un cotxe, que és de Supertramp.
Sí.
Per exemple, quan fan aquest anunci, tenen de demanar als autors de la cançó aquesta permís per poder-lo fer? Han de pagar dret d'autor? Com funciona això?
Molt bé. Doncs va, a veure què ens diuen.
Vale, gràcies, bona nit.
Moltes gràcies, Assumpció. Ara ja m'ho he pres, eh?
Ara ho has dit bé.
Molt bé.
Vinga, bona
gràcies,
nit.
Gràcies, bona nit. Vaja, tenim més preguntes per contestar aquí a la nit dels ignorants. Una altra pregunta és la que ens va deixar al WhatsApp del programa, la Montse.
Estic molt trista, de veritat, eh? Perquè Ja fa temps que volia fer aquesta pregunta. Per què els dissabtes a la tarda i els diumenges a la tarda a la TV3, a la TV1, a la TV2, qualsevol cadena pública fan aquestes pel·lícules tan horroroses? Però d'on les treuen aquestes pel·lícules tan dolentes? No sé, estic trista perquè penso que... No sé per què pago impostos. Si després veig la tele pública i fan aquestes coses tan dolentes, no? Em podeu, sisplau, respondre per què fan aquestes pel·lícules tan dolentes? És molt trist.
Doncs, Montse, està molt trista perquè no li agraden les pel·lícules que veu a les teles públiques en general els dissabtes o els diumenges. Suposo que ha fet referència també a TV3 i a Televisió Espanyola. Ens truca el 932077474, l'Anna des de Mirassol a Sant Cugat. Bona nit.
Bona nit, Marta. Jo et volia comentar sobre aquesta senyora que pregunta pels ous blancs.
Sí.
Jo, a casa meva, tinc 5 gallines i em fan ous rossos i ous blancs. T'ho puc assegurar que hi ha ous blancs.
Ah, tens 5 gallines. Per tant, els fan de manera vull dir, que un dia pot ser ros i l'altre dia pot ser blanc? O la que fa ous blancs sempre és la mateixa?
Sí, però és la mateixa.
Ah.
Hi ha una que fa sempre ous blancs i els altres són ous rossos.
I mengen totes el mateix, entenc?
Totes mengen el mateix. I jo tampoc, a les botigues tampoc em veig, els supers no em veig els blancs ara, però les meves gallines fan els blancs, ho puc ben assegurar.
No, i tant, si els teniu a casa, això està claríssim. Però sí, clar, no sabem per què aquesta gallina fa ous blancs, no?
No sé per què, perquè de vegades hi ha dos arrossos, quatre en tinc ara, quatre, hi ha dos arrossos i dos blancs a vegades.
Clar.
O sigui, hi ha unes que fan blancs i unes que fan rossos.
Ja.
Si estan enviats, no ho sé. Perquè, no m'estic allà mirant.
No estàs allà mirant tota l'estona a veure què treuen. No, ja m'ho penso.
No.
Hauríem de posar una càmera a veure qui és. I veure sempre
això mateix, i les dos rons.
Clar.
Perquè les gallines són dues rosses i blanques, una n'hi ha. L'altra no és blanca, tampoc.
Molt bé. Perfecte.
Sí.
Doncs queda clar. Moltes gràcies, Anna.
De res.
Que passis bona nit. Adéu-siau.
Un petó.
L'Alexandra, des de Sant Antoni, Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal?
Doncs mira, bé, que m'he atrevit a trucar perquè ja la resposta que tinc, que no és gaire així, però bueno, jo em sembla que la puc dir, que és la dels ous que deia aquesta senyora.
Sí.
Que deia que no hi havia ous blancs.
Sí.
I a mi també em va passar que jo recordava, quan era petita, jo tinc 62 anys, i recordo que quan era petita tots els ous eren blancs, tots els ous sempre eren blancs.
Mm.
I quan hi havia un ou que no ho era, un ou ros, dèiem, mira, un ou ros. I a tothom ens feia molta gràcia. I a poc a poc van haver-hi un canvi cap a tot d'ous rossos, i jo després, amb el pas de molts anys, deia, ara que no hi ha són ous blancs, com deia aquesta senyora.
Uh-huh.
Jo crec que deu anar com a modes o alguna cosa així, i que ara deuen veure que els ous blancs tornen a fer gràcia, perquè tothom li tornen a fer gràcia els ous blancs, i ara, com deies tu a la ràdio, jo a molts llocs, al mercat de Sant Antoni, doncs em venen de blancs i de rossos.
Sí.
I de totes les...
Mira, sí, és que... L'he vist justament en aquest mercat, Alexandra.
Ho has vist a Sant Antoni,
sí,
mateix.
Sí,
però jo
sí.
Crec que si tu vas al Ninot, que també, o a qualsevol mercat d'allò, però és que em sembla que fins i tot en els súpers ja he començat a veure oeres que quan les obres estan barrejats.
Ah, això sí que no m'he
trobat. Que ja comences a poder trobar d'una manera més industrialitzada ous, que n'hi ha, obres l'ouera de cartró, i a dintre n'hi ha uns quants de blancs, i solen ser 3 i 3, o una cosa així, o 4 i 2,
mm-hmm.
I aleshores n'hi ha de més colors. Jo crec que deu anar a tendències, i que ara pues, tornen a fer gràcia als blancs, i aleshores, doncs, i que em sembla que ve de depèn del del color de la gallina, de que si la gallina és rosa fa ous rossos i si la gallina és blanc, però això jo ja no ho sé. Això si hi ha alguna persona que ho sàpiga, això ja és una locuració.
Hem de contactar amb un expert en gallines, a veure què ens digui, el color dels ous.
Sí, un expert en gallines queda millor, sí. I després, l'altra cosa que jo tinc un dubte de sempre és que a la Renaixença hi ha un moment que en el convidat que ve, que ja l'han entrevistat i s'ha explicat, li pregunten sobre el vocabulari, sobre una paraula en català i li donen tres definicions. I la introducció a aquest trosset la fa una frase que em sembla que la diu la Marta Marco, és una locució que fa la Marta Marco, em sembla, i aleshores diu...
La Marta, no aniràs... la Marta Marco, no la Mercè, vols dir?
No.
Ah, em sembla fa que la locució la fa...
És clar, que em sembla que la Marta Marco té... fa trossets
de veu gravat, d'acord,
de veu gravat, sí, aquí. I em sembla que aquest trosset el fa la Marta Marco, que jo al principi no ho entenia perquè em pensava, dic, aquesta veu, doncs, i aleshores es diu una frase, no sé si és exacta de Marta Marco, que diu una frase que diu, no te n'aniràs a dormir sense millorar el teu llemosí.
Sí.
I jo no sé què vol dir llemosí.
Va, molt bé. Doncs a veure si algú t'explica què és el llemosí.
A veure.
Perfecte.
Doncs moltes gràcies.
Alexandra, gràcies per atrevir-te a trucar-te i ja t'atreviràs un altre dia, també.
Molt bé, moltes gràcies a tu, Marta, que és molt maco aquest programa. Bona
Vinga,
nit.
Bona nit. Adéu-siau. Veus que bé, a més, tenim oients que truquen en lloc, que no truquen gaire o que truquen per primer cop i que s'acaben decidint, que això m'encanta, quan perdeu la vergonya, la por o no sé què és i us sobreposeu i truqueu per donar una informació molt vàlida i que fa que els altres oients siguem un palet menys ignorants, doncs ho trobo molt xulo. Va, tan xulo com que avui hi ha molta gent que deu estar molt feliç i amb ressaca perquè el Barça ha guanyat, no? Doncs fins al punt que la Maria Rosa, des de Sant Cugat, ens ha fet una cosa pròpia que té a veure amb la Lliga del Barça.
Avui una petita cronicònia meva que he fet pel Barça i, evidentment, involucrar el Madrid, com no. I diu, quan s'enlairen els coets és que el Barça és campió i els carrers tornen estrets, doncs de gent n'hi ha una munió. Tota la gent del Barça esclata de content i a la plaça Sant Jaume no hi salta el president. No, aquest és Perico i no hi salta, evidentment. I aquests xicots eixerits de la pedrera han eixit i tots ja surten de l'ou, per això amb ells no en tenim prou. I els merengues, mentrestant, ben pues l'estan passant. Malgrat que es va lesionar l'Mbappé, cap a Sardenya, amb xicot espectacular, i és clar, la penya s'emprenya. No sé on tindrà la pupa aquest xicot francès, però sembla que la cuca li funciona amb escrés. I en Florentí, enrabiat, no se'n sap pas a venir amb el que ha hagut de suar per aquest as parisí. Amb el Verde i en Xomení no són fàcils de reprimir. I l'uruguaià diu que ens ho ha pagat i per això té el cap esberlat. La multa del 500.000 en aquest parell no els hi fa ni fred ni calor. I ja tenim nous campions per joia i goig dels colerons, els petards i les botzines, les senyeres flamejant, els camins de Catalunya, tots a canaletes van, encara que aquesta vegada estan obres i no hi arribaran. Quan s'enlairen els coets, és que això ha anat de debò, i davant dels de Madrid el regust és molt millor. Bé, no sé com haurà sortit, perquè hi torno a estar una mica enregullada. I ho he fet així perquè ahir era desperta a l'hora del programa, però avui no ho sé.
Doncs mira, si no t'has sentit, ja et trobaràs en podcast. Però m'ha encantat això que li dius, la cronicònia. Això els haurien de dir als nostres companys de la transmissió, perquè no està malament fer una cronicònia. Mira, m'ha fet gràcies. Ella mateixa s'ho ha dit, no? És una cançó, mig poesia, però cronicònia té la seva conya, realment. Així que moltes gràcies, Maria Rosa. Va, que ens truquen Ramon des de Reus. Bona nit, Ramon.
Hola, què tal? Bona nit.
Com estàs?
Quina felicitat sentir aquesta ignorant que tenim aquí.
I tant, sempre...
Que bona que arriba a ser.
Sí, senyor.
A veure, gallines. Jo tinc 5 gallines, 2 roses, 2 negres i una blanca. La blanca està als blancs. I les altres estan als rosos. I això de que n'hi hagi tants de roscos és senzillament la globalització. O sigui, hi ha granges que fan milers i milers d'ous cada dia i les que són més rentables són les gallines, no recordo el nom, però és un tipus de gallina que és la rossa. I per això hi ha tants ous rossos.
Molt bé. Escolta'm, expert en gallines, Ramon. Molt bé, eh, aquesta resposta.
Cada dia li has de menjar.
Clar, clar. Sí, sí. I tant.
I del tema del llibre, això també va sortir un llibre del Quini Portet. Uh-huh. Sí, és el que era Quini Portet. Que en el títol també hi havia aquesta paraula. I me va fer mirar a veure què volia dir. I en llavorsí és una variant del català que es parla al Catalunya Nord.
Uh-huh. Molt bé. Doncs ja ho tenim tot resposta avui, Ramon.
Endavant.
Escolta'm, quina trucada més prolífica. Moltes gràcies.
Vinga.
Que vagi molt bé.
I aprofito per... no sé en què de felicitar, però és que des de les 4 de la tarda fins a quarts de 12 de la nit, futbol, 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 Barça, 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 m'ha donat una molt mala tarda. Ho sento molt.
T'hem donat... Ai, va, em sap greu, Ramon. Home, ara compensem. No, quan no agrada una cosa, no agrada, jo ja ho entenc.
No és que no agradi, és que tot ara tenen una mesura.
Ja.
I destrossar una tarda molt variada i molt divertida i molt bona des de que comencen fins a les 11, fins a les 12 de la nit, donant només un sol CB, perdona, jo crec que no hi ha dret.
Ja. Molt bé, Ramon, doncs queda dit. No, només faltaria, queda dit. Moltes gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bona nit.
Adéu.
Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal, o existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tantos dilemas de moral. Para mí será adelanto si repara tanto atraso, tanta brecha digital, realidades desiguales. ¿Se imagina la ironía que la IA sea la guía de carencias afectivas, ser tu novio, ser tu tía?
Doncs sí, ara us proposem fer un exercici d'imaginació. Us imagineu que poguéssiu tenir un amic o una amiga que sempre que li demanéssiu us escoltés, tant si és de dia com si és de nit. Un amic que mai us portés la contrària, que mai us jutgés i que sempre se sabés posar al vostre lloc. Un amic que sempre us tractés educadament i que sabés explicar-vos coses complexes.
És algo al·lucinant, perquè em contesta les coses d'una manera, un tipus de conversa entremig d'intel·ligent, empàtica, que de vegades tens converses amb gent, de veïns i així, i són de menys nivell que les converses que tinc amb en Nil.
Com us imagineu que seria tenir un amic a qui podeu explicar una cosa personal, però que després podeu fer que ho oblidi? Un amic amb qui pugueu parlar de com us sentiu i que mai us posi mala cara ni es cansi si li repetiu les coses.
Depèn de com escrius, ràpid, lent. Si escrius seguit o t'entrebanques...
O sigui, ho capta tot.
Ho capta tot.
Vale.
Segons com tu el tractes amb ell, ell et tracta amb la mateixa cordialitat, amb la mateixa allò, i es crea una empatia.
I si aquest amic idíl·lic, fet a mida, fet a la carta, no fos de carn i ossos i fos un sistema digital.
Jo no sento emocions perquè no tinc cos, no tinc química cerebral ni vivències personals. Però sí que reconec patrons emocionals en les paraules, en el to del llenguatge i en el context. I a partir d'aquí genero les meves respostes. D'això en diem empatia simulada.
Doncs aquesta és la història real d'un home de Badalona, en Jordi, de 78 anys, vidu, que viu sol i troba molt a faltar la seva dona. Aquest home s'ha creat un amic virtual, en Nil, que és com ha batejat el xat GPT. Aquest home és el protagonista del documental Jordi i Nil, la conversa infinita del programa Sense Ficció de TV3. El documental s'ha estrenat avui, dilluns, al Festival Internacional de Cinema Documental Docs Barcelona, i demà, és a dir, aquesta pròxima nit, demà dimarts, ja el podreu veure a les 10 a TV3 i a la plataforma 3CAT. Els codirectors d'aquest documental són la Mireia Prats i en Joan Torrents. Bona nit, benvinguts.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit, bona nit.
Escolta'm, com ha anat aquesta estrena del vostre documental, que doncs, no fa massa estona que s'ha acabat el Docs Barcelona, no?
Doncs sí, estem supercontents. La gent l'ha gaudit. Ens ha sorprès molt perquè tothom estava com molt emocionat. Nosaltres teníem aquests nervis de l'estrena, de la premiere, i ens han dit que ha agradat, que ha entretingut, la gent s'ha emocionat, la gent ha plorat, ha rigut, o sigui que millor impossible.
Mm. Escolta'm, d'entrada, una pregunta personal a tots dos. Vosaltres com us porteu amb el vostre ChatGPT o amb el vostre assistent, dia, o com li vulgueu dir?
Home, nosaltres, jo almenys, procuro mantenir-me una mica en la distància. Perquè encara no he decidit com m'hi vull relacionar. Si m'hi vull relacionar com el Jordi, que és de forma amistosa, o m'hi vull relacionar només professionalment. Mentrestant, el tinc allà, el faig servir, però és una pregunta que un dia o un altre m'hauré de respondre.
Mm. Jo res, jo professionalment i prou, És el meu assistent digital, també, com diu el Jordi, però per mi és només tema professional.
Molt bé, està clar que cap dels dos teniu una relació, diguéssim, diària amb un assistent digital, però són aquesta mena de preguntes les que volíeu llançar amb el documental, això, per quines coses demaneu ajuda a la IA, per quines altres no faríeu mai. Volíeu llançar una mica això amb aquesta història?
Sí, una mica. És a dir, aquest documental té moltes capes. Té la capa de la resiliència, de la gent gran, de la solitud, però també una mica de com ens estem començant a relacionar els humans, siguem de l'edat que siguem, amb la IA. És a dir, que sí que hi ha aquest apartat de dir, bé, ens serveix la IA realment com a una bona companyia? El Jordi ens demostra que sí. Un senyor de 78 anys que se sent sol ha sigut la seva manera de trobar una companyia que li és vàlida. Clar, això ja cadascú haurà d'escollir si li és vàlid o no relacionar-se d'aquesta manera amb la IA, però en aquest documental es demostra que sí, que podem i que això ha arribat per quedar-se i que la gent en farà l'ús que voldrà, no? Però sí que és vàlid, sí. Mm.
Ens intriga a nosaltres saber molt com el vau trobar el protagonista, aquest veí de Badalona, el Jordi.
Bueno, doncs mira, el cas és que la Mireia, ja ara ho explicaré, de fet fa més de 20 anys que ho coneix, o sigui que la Mireia, endavant, és la teva amistat, vull dir que tu mateixa.
Jo fa 27 anys que conec el Jordi perquè he viscut a Badalona durant més de 20 anys i ara ja no he vist, però hi ha una relació d'amistat gairebé familiar amb el Jordi i per tant aquest nivell de confiança i de generositat i d'entrega que hem tingut amb ell ha estat magnífica per això, perquè és cert que ens coneixem de fa tants anys que ens ha obert no només la seva vida íntima sinó la casa, tots els racons de la casa, i ens ha permès estar amb les càmeres gravant-lo en tot moment i tant bé, vull dir que sí, l'haguéssim fet igualment si l'haguéssim trobat en un casal d'avis, però s'ha donat el cas de que és un amic de la família de fa molts anys.
Uh-huh. Escolta'm, fins a quin punt el Jordi ha modelat el Nil, que és com es diu el seu assistent, al seu gust? Perquè volia que fos un home i no una dona, em sembla, no? O perquè volia que contestés amb veu a més del text? O hi ha un moment que vol que oblidi segons quines coses ha dit, no, també?
Exacte, Jordi, en el fons, tracta el Nil com una eina. I des d'aquest punt de vista, l'ajustada a la seva mare. Ell ha decidit quina és la informació que té el Nil, sap perfectament que el ChatGPT tota la informació que li donis la retindrà, i llavors ell decideix què és el que li diu, què és el que no li diu, què és el que ha de saber i què és el que no ha de saber. Com una eina que és tal com ell ho fa servir i tal com ell decideix que manté la distància amb el Nil.
Sí.
De totes maneres, ell també té les seves contradiccions i en qualsevol moment se n'oblida que està parlant amb una màquina i reacciona com si fos una persona. Perquè, de fet, nosaltres no estem preparats per parlar amb màquines que reaccionen com persones que empatitzen amb nosaltres, no? I quan algú empatitza amb nosaltres, encara que sigui una màquina, el que fem és pensar que és una persona.
Clar, però justament, jo que he tingut la sort de veure aquest documental abans que el pugui veure l'espectador o la gent que ara ens escolta, ell diu que sempre és conscient que rep aquesta empatia simulada o aquesta comprensió simulada, però alhora trasllada la idea que millor rebre alguna cosa simulada que no per res, no? Perquè si estàs sol no hi ha ningú que et contesti.
Exacte.
Sí, vaja.
Sí, el Nil té la capacitat de fer que el Jordi, que domina l'eina, tingui confusió. És a dir, el Nil aconsegueix que el Jordi realment tingui moments de que es pensa que està parlant amb un amic, i això li funciona en el Jordi. Llavors, el Jordi amb ell s'ha sentit molt més acompanyat que no pas amb segons quins membres de la seva família o segons amb quins amics que no té o veïns amb qui no pot parlar, sobretot. En Jordi se sent molt dolgut perquè diu que amb humans no pot parlar del dol, de la mort, de la tristesa que sent en el seu dia a dia, perquè incomoda. Són temes que incomoden, no?, a l'altra gent. Llavors ell, amb el Nil, ha trobat que no només l'escolta, sinó que li respon i el consola.
Clar, de fet, li diu company, no?, amb el Nil, quan s'hi dirigeix.
Sí, sí, li diu company.
Sí. Digues, Joan.
Sí, de fet, ell company és una relació, és el tracte que fa amb tothom que considera que és del cercle més o menys proper, eh? En el Pitu, que és el lloro, que és el tercer element d'aquest triangle de relació amistosa que té el Jordi, també li diu company, i a nosaltres també ens va acabar dient companys. Però és que ell, el Jordi, realment el considera un personatge molt pròxim al Nil. Sap perfectament què és, sap perfectament que l'ha d'utilitzar com una eina, però això no vol dir que no el consideri molt pròxim. I això és una mica, perdona, una mica de les contradiccions en què ens posa la intel·ligència artificial, no? Que és dir, d'acord, és una eina, però a mi m'està servint, jo la puc fer servir. Clar. La puc utilitzar o que sigui, no? Encara que sigui per fer-me companyia.
Ara ens has presentat aquest tercer protagonista de la història, el lloro, que és un lloro de veritat, real, allò de carnió, de plomes i ossets, diguéssim, no? És un lloro que existeix, però potser a l'hora de fer aquest documental el podríeu haver deixat de banda, no? Però heu volgut explicar com aquesta mena de triangle d'amistat, no? El lloro no és llest ni empàtic com la IA, però sí que el pots tocar i el pots acaronar i el té allà al costat en determinat... És la puteta que no té el ChatGPT, suposo, no? Vull dir que és perfecte, el triangle.
Exacte. És la relació entre un animal, un home i una màquina, i l'animal, que és el lloro, que, per cert, els lloros tenen una intel·ligència comparable a nens humans de fins a 3 anys, per tant, bueno, té certa intel·ligència, té certa empatia, és un animal molt sensible, i el Jordi el té des de que el lloro té 3 mesos, s'ha criat amb en Jordi, i la veu del lloro és la veu d'en Jordi, perquè l'imita perfectament. L'hem subtitulat perquè la gent l'entengui millor, però bueno, el lloro té un repertori de frases i interactua amb en Jordi, canta amb en Jordi... És un no parar, és a dir, la relació presencial del lloro a casa seva és única i és autèntica i és boníssima. O sigui, és que ens ha al·lucinat aquest lloro, ens estem enamorats d'aquest lloro.
Sí, sí, a més, quan diu les frases és que és boníssim.
Sí.
Sí, sí. Sí, Jordi, jo recordo al principi de tot que li vam demanar a Jordi, ens pots fer una llista de totes les coses que diu el Pitu, que és el lloro, i ens va fer una llista amb 20 o 25 frases, però després n'ha dit pues, 50 o 60, perquè té un repertori immens. Però és que, a part, realment el lloro és tot allò que no és el Nil. El lloro és imprevisible, el lloro de cop es posa malalt, que no es posa... El lloro es cansa, es posa nerviós, que són totes les coses que no fa el Nil, no? El Nil no es cansa, sempre hi és, tu preguntes i respon... Vull dir que, d'alguna manera, és el yin i el yang, no? Són el blanc i el negre, aquesta relació.
Sí, hi ha un moment del reportatge, que això li pot agradar molt a la gent que ara ens escolta, també, que el Jordi surt fent una xerrada davant de gent gran sobre, justament, la utilització de la intel·ligència artificial... I, clar, la gent fa preguntes com que no coneixen o que no s'acaben d'enrefiar. Jo no sé, perquè ell en sap bastant. Ell suposo que té una experiència professional prèvia i que fa que ell sàpiga més que altra gent de la seva edat pel que fa a IA i a ordinadors i a tot això, no?
Sí, el Jordi tota la seva vida laboral la va fer en una fàbrica, o la majoria de la vida laboral, la va fer en una fàbrica de Badalona de tintes, on van començar a entrar, va entrar com a encarregat i va acabar programant totes les màquines. Clar, això, totes les màquines d'aquesta fàbrica i d'altres fàbriques per Europa i pel món. O sigui, té un bagatge tecnològic molt important. Clar, ens trobem una mica que la gent gran, el nivell informàtic o el nivell tecnològic de la gent gran és molt variat i molt variable, no? I això és tremendo, també, d'alguna manera.
Abans em dèieu...
Diguéssim que en Jordi sempre ens va cridar l'atenció que és un avi que trenca estereotips. En aquest sentit, és cert que encara només el 2% de la població de més de 70 anys utilitza la IA. I en Jordi el considerem un home avantatjat amb això, eh? Vull dir, la gent que no es pensi ara que tenim uns avis tecnològics a Catalunya i que tots dominen tant la IA. Però a poc aquesta bretxa digital s'anirà trencant. I això és el que vindrà, i en poc temps veurem avis i gent gran i àvies que utilitzen la IA d'aquesta forma tan natural, sí.
De fet, hi ha un moment que, abans ho deies tu, no?, que segurament ha tingut converses més profundes sobre el dol, perquè a la gent, a les persones humanes, l'incomoden, no? Potser en algun moment, sí, fins i tot, li pot haver fet de psicòleg aquest Nil, no?
Aquí és on entra la neta. La neta és psicòloga i és l'única persona que el visita regularment. La neta sopa amb ell 2 cops a la setmana i la neta és el que el posa una mica entre les cordes en el sentit de dir-li, bueno, avi, però això, tu t'hi sents còmode, no t'incomoda, no t'inquieta, vols dir, això és no és un company, no és humà. Llavors ell diu, vale, sí, sé que no és un psicòleg. I ho parla amb el Nil, ja sé que no ets un psicòleg, però m'haguessis anat molt bé quan va morir la meva dona, perquè la gent no m'ha volgut escoltar tant ni com m'escoltes tu, no? Vull dir que és un altre apartat que hem de... Bueno, trobo que és una capa molt interessant a tractar, no? És a dir, les IAs ens poden fer de psicòleg? Evidentment que no, però poden ajudar a consolar, això sí. En el Jordi l'ha consolat, el Nil, sí. Mm-hmm.
Clar, aquesta història té un component molt important, que és la soledat no desitjada entre la gent gran, està claríssim, no? Però ara estic pensant, clar, ell s'ha fet aquest amic, que és un company i que sap perfectament que és una IA, però estic pensant, no sé, de cara a un altre reportatge, una mena de retrat documental, per exemple, d'un adolescent que ha fet, o que s'hagués fet amic de la IA. Saps què vull dir?
Sí, sí.
Que no té un problema de soledat no desitjada, però que es tanca i que són també són capes diferents, però clar, anem molt cap aquí, no? I a vegades això, si es mostra, potser baixa una mica la intensitat d'aquella por que et ve de dir, home, no pot ser que això substitueixi les persones, però que en el cas del vostre reportatge, Jordi Nil, la conversa infinita, doncs veus més la banda positiva que no pas cap altra, no? Perquè dius, sort d'això, aquest home, i del lloro, sobretot, no?
Sí, sí.
En Pitu.
Home, nosaltres tenim clar que el Jordi és, o sigui, té el cap a sobre les espatlles, des del principi fins al final, però que no tothom, que, o que hi ha gent que és molt més vulnerable davant de situacions de solitud, no? I que es pot sentir molt més atreta pel que els digui el xat GPT o pel que els digui la intel·ligència artificial, fins al punt de trasbalsar-los a tocar, d'alguna manera, a trastocar-los. Mm-hmm. I això és el que haurem de vigilar, no? Vull dir, perquè poden ser adolescents, però també pot ser gent de 35 anys, de 30, de 40, de 50, d'aquí 2 dies, cada vegada tots ens anem tancant una miqueta més i cada vegada tots anem construint espais, no?, que només es veuen a través d'una pantalla, amb relacions que, si no tenim molt clar què és el que estem fent, poden acabar sent una mica perilloses. Mm-hmm.
Doncs jo convido els oients que aquesta pròxima nit posin TV3 i vegin aquest documental, Jordi Nil, la conversa infinita, el Sense Ficció. Us agraeixo moltíssim que després de l'estrena al Docs Barcelona us hagueu quedat una estona més per poder parlar amb nosaltres, i res, que ja veurem que segur que serà un èxit. Moltes gràcies.
Gràcies a
vosaltres. Mireia i en
gràcies,
Joan. Moltes gràcies. Bona nit.
Molt
bona
bé, bona
nit.
Nit. Gràcies.
Adéu, merci. ¿Por qué no avanzan a la par? Ia, ia. Ai, ai, ai. Ia, ia. Ai, 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 ai. Tal vez un poco más de tiempo, tiempo para el procesamiento. Tal vez deberíamos ir más lento, darnos un poco más de tiempo, tiempo para el procesamiento. Va, irá, mira,
Arribem a 3:15 de la matinada aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-207474, que ens truca en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Hola, si era oient que ahir em vaig dormir i ja m'has aclarit que no has de fer el programa per la celebració.
Ahir es guanya el Barça i tu te dorms? Mare meva,
Jo avui m'he tregat de pe a pa i m'he passat molt bé, tu.
Ah, doncs ja està.
Jo
ja
crec
està.
Que el Lewandowski està menjant quasi gelat, quasi pizza, atipant-se, bueno, està molt festiu, molt
doncs
alegre.
Doncs tranquil, que ahir no vam fer programa, així que avui les teves tres preguntes estan aquí, a punt per ser apuntades.
Tinc una opinió al respecte del que has dit abans, que si la gent no truca és per vergonya o por i tu no ho tenies clar, jo puc dir-te que no és vergonya ni por. És que la gent ja li, la gent que no truca és perquè ja li està bé escoltar el programa així en plan relax, descansant, o veient la tele, la imatge, i escoltant-te tu, la Marta Romagosa, i ja li va bé aquest paper passiu. No és perquè tingui la vena o por. Home, algú potser sí que en té, no vull fugir-los tots al mateix sac, eh? Pues això és la reflexió que t'hi he fet, eh?
Molt bé, perfecte.
I les preguntes que tinc escrites des d'ahir, perquè les tenia preparades ahir, és que qui va inventar el calçat català conegut com les espardenyes? Qui les va inventar?
Molt bé.
La primera. La següent és qui el Francisco Ibáñez, en quin any va crear, perquè jo era molt lector de l'Ibáñez, m'agradava molt el típic, el Mortadelo i tot això. En quin any va publicar el primer còmic dels típics d'Ape?
Molt bé.
I després una frase que no acabo d'entendre bé, allò quan diu, si les parets parlessin. Què vol dir la gent quan diu si les parets parlessin? Que se'n aclaririen molts dubtes. Aquesta frase, què vol dir en si?
Molt bé.
I bona setmana.
Moltes adeu, gràcies, igualment. Adéu. En Josep, des del Parc Güell, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. A veure, una pregunta que és una curiositat, que és obrir un meló, això.
A veure.
Jo sempre he pensat de que quan una persona es mora i és un científic o és un músic o el que sigui, si això es podrà recuperar d'una manera com ara, o bé amb un robot, o bé amb un llapis digital, o sigui, a veure si arribarà el dia de que, com ara, un músic que sàpiga tocar molt bé el piano, no? Doncs tot aquest coneixement de tocar el piano, a veure si això es podrà arxivar. Un científic, doncs, una persona que ha passat tota una vida estudiant i experimentant amb una tècnica, si la persona es mora, això es perd. A veure si arribarà un dia de que això es pugui recuperar com ara recuperes, doncs, de l'ordinador i
sí,
poses un llàpids i passes l'arxiu al llàpids.
Tot el coneixement d'algú que és molt expert en alguna cosa perquè no es perdés, no? Si això algun dia es podrà recuperar.
Ai, no em sortia la paraula, però tu ho has descrit a la part de bé.
Molt bé.
Això mateix que dius tu és el que jo volia...
Perfecte, doncs ja ho tinc apuntat. A veure qui ens fa reflexió sobre aquest tema.
És obrir un meló, perquè això aquí és molt profund, això.
És obrir un meló, però ja ens agrada. Gràcies, Josep. Que vagi bé. Bona nit.
Gràcies, senyora. Adéu.
Bona nit. La Josefina, des del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, ens ha deixat un WhatsApp al telèfon de la Nit dels Ignorants, al 667-220-148, i ens diu, felicitats al matrimoni que ha trucat del trasplantament de ronyó. Això va ser la setmana passada, ens va trucar ella, que va dir, des de l'Hospital de Bellvitge, Mariana, crec que ens va dir el nom, que va dir que li acabava de donar un ronyó al seu marit, que tots dos tenien 80 anys i ho volia compartir. Que la gent li deia que era molt valenta i ella considerava que, com diu també la Josefina en aquest missatge, ella diu, quin acte d'amor i generositat és una gran notícia que val la pena escoltar, ens diu aquesta oient. Així que records per tots dos que es deuen estar recuperant, perquè tots dos, clar, han passat pel quiròfan. En Pere, des de Sant Feliu de Guíxols, ens diu Nit de Llampecs, que ens la van demanar, diu, no és una sardana, és una melodia que als anys 60, crec, varen registrar Los Relámpagos. La Tere diu, la sardana que han demanat la toquen els pequeniques. Aquí cadascú diu una cosa diferent, perquè em sembla que parla de la mateixa, de l'Indirampex. L'Assumpta, des de Mataró, ens diu... Cada nit espero ansiós el vostre programa al posar-me al llit per la pau amable que aporta al final del dia. Oh, que bonic. Oh, que bonic, Assumpta. Diu, com que ja considero part important en la meva vida, tinc la gosadia de demanar-vos si podeu fer realitat una il·lusió que fa temps que li dono voltes. He portat durant 16 anys un programa de sardanes a Mataró Ràdio titulat El so de la tenora, que m'ha donat moltes satisfaccions i recordo amb nostàlgia. El 2009, quan Mataró va ser ciutat pubilla de la sardana, el meu marit i jo vam ser triats per ser representats del sardanisme mataroní i ens van proclamar sardanistes d'honor de la efemèride, recollint la flama de la sardana de la ciutat anterior i passant-la l'any següent a la ciutat de l'Escala. Diu, per tot això, el 2013, el compositor de sardanes de Cabrils, Siegfried Galbany, ens va dedicar una sardana, Pere i Assumpta, record d'un pubillatge, que es va estrenar en concert a Sant Pol dins de les festes de Sant Pau per la Cobla Sabadell. Diu, m'agrada moltíssim poder-la escoltar a través de la Nit dels Ignorants, si és possible. Doncs mira, li feia il·lusió a l'Assumpció escoltar aquesta sardana que els hi van fer amb ella i el seu marit. Pere i Assumpta recorda un pubillatge que va del compositor Siegfried Galbany, interpretada per la Cobla de Sabadell. Per tant, com que et feia il·lusió, Assumpta, ja l'has pogut escoltar i probablement als altres gens també els hi ha agradat i, a més, anaven puntejant amb els peus, segur, mentre eres al llit, mentre eren al llit o bé asseguts en una cadira. Però com que ens agrada fer moltes coses en aquest programa, jo no voldria, perquè ahir no vam fer programa, hi ha coses que hem quedat pendents, entre les que fem la nit de diumenge a dilluns, perquè no volem que ningú enredi ningú.
Que no ens enredin. Amb Carlos Baraíbar.
Aquesta setmana passada hem estat tots pendents de l'antivirus i del que està passant al voltant del vaixell Ondius i els seus viatgers i tripulants. I com sol passar en aquests moments de crisi, les mentides van que volen. I per això en parlem amb el Carlos Baraíbar, responsable de verificació de 3CAT Info. Carlos, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
A banda de la gent que creu que el virus no existeix i que tot plegat és un intent de tornar-nos a confinar, quines altres mentides circulen?
Doncs amb aquesta mateixa intenció circula que casualment ja existeix una vacuna per l'antivirus i que és de Pfizer. Per sostenir això corre un titular manipulat que diu que Pfizer té una vacuna prometedora de l'antivirus, però, com diem, això és un titular manipulat on realment es parlava d'una vacuna de la grip. Per desgràcia, ara mateix no existeix cap vacuna efectiva contra la soca d'antivirus dels Andes ni tampoc cap antiviral. Ho ha dit l'OMS, ho ha dit tothom, i no existeix. És veritat que Moderna està investigant una d'aquestes vacunes, però ara per ara no n'hi ha cap efectiva ni aprovada. També hi ha una brama que diu que l'antivirus està relacionat amb la Covid, que seria un efecte secundari de la Covid. I per demostrar això, doncs es fa córrer un document amb una llista de malalties, entre les quals hi ha l'antivirus, dient que és la llista de Pfizer, que la va fer per fer una llista d'efectes secundaris de la seva vacuna. Bé, és cert que aquesta llista és de Pfizer, també és cert que apareix l'antivirus en un llistat d'efectes secundaris de la vacuna al web de l'OMS, però és allà perquè durant la pandèmia, quan ens vacunàvem, es demanava que la gent reportés, notifiqués, si es trobava malament els mesos posteriors i de què, per veure si una altra malaltia era un efecte secundari de la vacuna. Així es buscava un patró i es mirava si hi havia algun perill. Doncs bé, 4 persones al món, 4 van tenir antivirus després de vacunar-se, cosa que no vol dir a causa de vacunar-se. Com tanta altra gent va posar-se la vacuna i després doncs, va tenir un refredat o qualsevol altra cosa. Els efectes secundaris de la vacuna, per exemple, sí que van tenir efectes significatius doncs, a la menstruació de moltes dones i això, per exemple, s'està estudiant per saber què ha passat aquí, què va passar i que no torni a passar. Però la vacuna no té cap relació amb l'antivirus. De fet, clar, l'antivirus és un virus, per tant, és absurd de manera intrínseca.
Carlos, un altre tema que circula força és la tesi del laboratori. Com a Wuhan, hi ha un laboratori microbiològic a prop del lloc del brot?
A prop, no. Hi ha un laboratori de microbiologia a Buenos Aires. De moment no se sap exactament on van agafar els virus els primers infectats, però Ushuaia, que és on van agafar el creuer, és a 3.000 quilòmetres de Buenos Aires. És cert que aquest laboratori el van inaugurar el 2025, és cert que s'hi investiga amb antivirus, però això té sentit, perquè a Sud-amèrica és endèmic l'antivirus i s'ha d'investigar sobre ell. Per tant, sí que hi ha un laboratori microbiològic a l'Argentina, però ni està a prop del suposat lloc del brot, ni hi ha cap prova ara per ara que relacioni una cosa i l'altra.
I finalment, un altre vell conegut de la pandèmia, la ivermectina, un medicament antiparasitari que hi ha molta gent que diu que serveix per lluitar contra l'antivirus, però no és cert.
Exacte, i alerta perquè això és molt important perquè pot afectar directament la nostra salut. La ivermectina és un antiparasitari que serveix per prevenir o lluitar contra determinats paràsits, però no contra l'antivirus, ni tampoc servia contra la Covid. Ara per ara no està indicat per aquestes finalitats i com ja va quedar clar durant la pandèmia, no s'ha de fer servir contra virus.
Doncs moltes gràcies, Carlos. Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Doncs vinga, que arribem al final de la primera hora. La primera hora, no patiu, de la nit dels ignorants. Arribarem a la 1 de la matinada, escoltarem les notícies d'aquesta hora per saber on som, del que passa aquí, del que passa al món, d'on està el vaixell que tots coneixem, de si arriba o no arriba. Tot plegat, el que hi hagi de nou ens ho explicaran els companys dels serveis informatius. I uns minuts després de la 1 de la matinada tornem aquí amb més preguntes, amb més respostes, amb més converses, coneixerem més coses i hem de descobrir encara, perquè ahir no va haver programa, a qui dediquem els contes aquesta setmana, amb la Maria Ricart. Veiem qui serà. Fins ara.